trámite en el Congreso vemos mejoras para Teruel, con todo mi cariño hacia Teruel, para Valencia, para Cataluña, para Cantabria. Vemos mejoras para todos los territorios y un castigo para las Illes Balears.
Está claro que el virus nos afecta a todos y...
Així arribem a les 6 i 4 minuts. Més notícies a l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
Tres Ràdio. Som grans amb Natàlia Blanes.
Benvinguts al territori radiofònic dels més veterans d'aquesta terra. Tenim per davant 56 minuts els que IB3 Ràdio posarà el focus en la veu, el pensament, les inquietuds i les circumstàncies de la gent gran. D'entrada, farem una aproximació a les dates complicades que se'ns venen a damunt pel que fa a la situació d'aquelles persones que es troben totes soles. Les festes, per qui pateix soledat no desitjada, poden ser moments de gran duresa emocional i d'increment del risc d'exclusió social o d'agreujament fins i tot de certes patologies. Per parlar-ne, tindrem avui al programa un membre de l'ONG Amics de la Gent Gran i una persona usuària del servei d'acompanyament d'aquesta entitat. El camí ens durà després a fer una ullada al món de la política, tasca per la qual ens servirem del politòleg mallorquí Eli Gallardo, amb qui comentarem alguns elements de l'actualitat en què l'edat ha entrat en joc. Amb l'edat es posa de vegades en una situació difícil la memòria humana. L'entrenador personal de sèniors Artur Kellner dedica el seu espai Grans d'All d'avui a repassar el tipus d'exercici físic que és més adequat per mantenir les nostres funcions cognitives. I les històries majúscules d'aquesta setmana seran per la gran Àngela Molina i el Goya d'Honor que rebrà l'any 2021. La Mireia Velasca ens acompanyarà al llarg del programa com a segona veu i a la producció executiva, mentre Níker Hernández es fa càrrec del control de la taula de so. Comencem!
Els més grans de la tribu de les Illes Balears es troben a Som Grans, IB3 Ràdio.
Aquest Nadal, com d'altres, milers de persones no tindran més companyia que els seus records. Aquesta frase no és nostra, sinó de l'ONG Amics de la Gent Gran i forma part de la seva campanya de Nadal.
Aquest 2020 hem perdut moltes coses. Hem vist marxar persones que estimem. No hem pogut compartir moments especials. Per a molts de nosaltres això passarà. Però no per a milers de persones grans que pateixen soledat. Aquest Nadal, moltes d'elles no tindran més companyia que els seus records. Dona ara i ajuda'ns a acompanyar-les a aquestes festes. Comptem amb tu.
Aquesta campanya, de la qual acabem de sentir un vídeo promocional, vol aconseguir fons per enfortir la tasca d'acompanyament de persones soles, regalar productes nadalencs i organitzar activitats variades sempre que es pugui. A Som Grans han volgut conèixer qui hi ha a darrere i per això contactam telefònicament amb Pau Arbel, coordinador estatal de l'àrea social d'Amics de la Gent Gran. Hola Pau, benvingut al programa.
Hola, què tal? Bona tarda i gràcies per convidar-nos.
És un plaer. I simultàniament conversarem també amb una de les persones usuàries del servei d'acompanyament de l'entitat. Ella es diu Rita Muñoz, té 87 anys i viu a Lleida. Abans de la pandèmia rebia visites a casa seva per part d'una persona voluntària d'Amics de la Gent Gran i des del mes de març rep telefonades d'acompanyament emocional per part de dues o tres persones voluntàries. Rita Muñoz, bienvenida, Som Grans, buenas tardes.
Buenas tardes.
Començarem per en Pau Barbel amb una pregunta que va directament relacionada amb l'àudio que acabam de sentir i és aquesta campanya de Nadal que ho ha engegat. Com està anant la campanya?
¿Me lo puede decir en castellano y un poquito más fuerte?
Sí, Rita, Un segundito, esta primera pregunta iba dirigida a Pau Berbel, de Amics de la Gent Gran. Cuando me dirija a usted, se lo haré saber enseguida. Gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Vale, doncs gràcies, Rita, també. Doncs la veritat és que força bé de moment. Hem arribat a la meitat, hem sobrepassat una mica la meitat del repte que teníem, no? Tenim aquest repte dels 60.000 euros per fer arribar a les 2.000, no, lots de Nadal a totes les persones grans de l'entitat per poder, doncs, no, fer aquest reforç de les trucades durant aquesta època de, doncs, més difícil, fer activitats una mica diferents, amb més activitats, amb grupets més petits, en la mesura que puguem, i la veritat que de moment contents, sabem que encara ens queda, però amb ganes també, i amb la il·lusió que aquests dies de Nadal també hi hagi gent que s'assumi i col·labori.
Tant. Quantes persones podeu ajudar amb el que preveu recaptar i amb els altres recursos que mobilitzeu per aquesta campanya de Nadal? I també quantes persones es beneficien cada any de la vostra ajuda?
Doncs sí, mira, aquest any esperem unes 2.000 persones grans, de més de 100 municipis de tota Espanya, i normalment cada any, l'últim any, vam acompanyar més de 2.500 persones grans, i a nivell telefònic, a nivell presencial, que també, si això volen les persones grans i les voluntàries, doncs també s'han mantingut alguns acompanyaments presencials, i amb aquestes petites activitats, amb tot plegat, de manera més directa, no? Les pròpies persones grans, també ens agrada dir que les pròpies persones voluntàries, no? També s'hi beneficien, no? De tota aquesta acció social, al final d'una manera també una mica recíproca, no? I compartida, de viure, per exemple, el Nadal. Aleshores, esperem que per tots i per totes, que ha sigut un any molt estrany, molt raro i difícil en moltes ocasions, doncs això, que el Nadal almenys doncs el puguem compartir i puguem estar junts.
Evidentment. Centrant la nostra mirada en les persones grans i per la vostra experiència, per què és un problema la soledat no desitjada?
Mira, és un problema, nosaltres sempre diem que ha deixat de ser un problema individual, que és un problema social, que té, no, multifactorial, que té diferents capes, que no hi ha una soledat igual que una altra, no? Que les persones grans en si mateix és un grup d'edat molt divers, no? Que també, no, des dels 60 fins als 100 hi ha molta diversitat ja només en termes d'edat. I és un problema perquè quan és no desitjada aquesta soledat, si és desitjada al revés, és una cosa molt, molt positiu, però quan no és desitjada, doncs genera malestar, no? genera uns riscos per la salut i més enllà, no? Pel propi entorn també en el que viu la persona gran, que és on fa que aquest problema, doncs, l'haguem d'abordar no només nosaltres com a entitat, sinó tots els, diguem, recursos que podem tenir des de, no, administració pública, altres entitats. No? El veïnatge, per exemple, que ha estat molt important també en aquesta pandèmia, i per tant per nosaltres sí, és un problema per nosaltres ara mateix de primer ordre, un problema social que va més enllà, no, d'aquest sentiment subjectiu que és al final una mica la cara més visible, que molts cops no és tant, no? Perquè al final no és una cosa més subjectiva, no és tan fàcil com dir una persona que viu sola, no? Vol dir que se senti sola, o fa més complex tot plegat el fenomen. Però sí que pensem que o som tots i totes qui ens sumem per intentar-lo abordar, no? per pal·liar-lo, per prevenir-lo també, perquè hi, no, que existeix el menys possible, o serà molt difícil, i encara amb la pandèmia molts cops ho agreuja encara més.
De quina manera abordeu vosaltres aquest problema de la soledat de les persones grans? Què els hi oferiu?
Mira, hi ha tres línies nosaltres que fem principals. Hi ha una part de sensibilització, no? I incidència pública, pensem que és important, no? Doncs visibilitar. Sabem que els últims anys cada cop s'ha posat més, no, en agenda el tema de la soledat no desitjada, però segueix sent important, no? Doncs visibilitzar-ho, treure una mica també aquest estigma, aquesta vergonya que té implicada la soledat. Després tenim també tota la part de recerca i d'una plataforma de reflexió que és l'Observatori de la Soledat, que des d'aquesta part treballem, no? Una part de divulgació també i de millora dels propis projectes que nosaltres fem, i segurament pel que més se'ns coneix és tota la part d'acció social, d'entitat de voluntariat que som, no? Que al final el que nosaltres oferim a les persones grans és que hi participin, no només, no, que se sentin com receptores, sinó que participin i que puguin decidir de quina manera, no? Si amb una trucada d'una persona voluntària, si amb una visita, si amb activitats grupals, si, no, si inclús fent elles trucades a altres persones grans. La manera el que volem és, no, aquests vincles d'amistat, doncs que puguin tornar a sentir, doncs, també importants, que se sentin part també d'una organització, no?
Crear xarxa, no?
Ah, exacte, i intentar fer aquests vincles per tornar recuperar aquestes xarxes que molts cops s'han perdut en els propis barris, no? Apropar recursos que estan als barris mitjançant això. Persones voluntàries que són veïns i veïnes també de la ciutat, doncs, que els hi preocupa la situació de soledat de les persones grans del seu edifici, del seu barri, i que, per tant, diuen, doncs, què podem fer perquè hi hagi menys gent que ho pateixi.
Estem en conversa amb Pau Arbel, ell és coordinador estatal d'Acció de l'Àrea Social d'Amics de la Gent Gran. Pau, com arriba la gent gran a vosaltres?
Mira, tenim diverses vies, sempre intentem que siguin també el més diverses possibles, perquè també així ens arriba també un nou perfil divers. Tenim des de serveis socials, per exemple, que ens arriben força persones grans, també els centres de salut, teleassistència, són recursos més institucionals que el que permet és que si la persona gran té confiança, per exemple, amb aquell treballador o treballadora social, ja tenim un primer pas fet, no?, que és aquest trencar una mica amb aquesta barrera a vegades que costa de detectar situacions de persones grans i que una persona de confiança et recomani, no? Doncs, ostres, coneixes Amics de la Gent Gran, perquè, mira, hi ha persones voluntàries, perquè no ho proves, i això, d'aquesta manera ens va molt bé, i a vegades són les pròpies persones grans, la família, algun veí, una veïna, no?, que amb la confiança de la persona gran, doncs ens diu, ostres, mira, doncs és que al meu barri hi ha una persona, perquè no la truqueu, o mira, jo ja li puc dir, si us sap greu, i que us pugui trucar i li expliqueu. Però, bueno, tenim diverses maneres d'arribar a Amics de la Gent Gran. Nosaltres, quantes més millor, quants més em conegui, no? Inclús no, en un centre cívic, no? A la farmàcia, en el forn de pa, no? A la perruqueria, doncs són molts llocs, espais de proximitat i de confiança per a moltes persones grans. Intentem també que ens coneguin. Diguem, mira, hi ha aquest projecte, en els nostres barris intentem cada cop sigui coses més de proximitat, i perquè no hi contactes, no? I que t'expliquin, ja veuràs, a veure, com ho veus.
Vosaltres sou a Barcelona des de l'any 1987, a València us instal·làreu l'any 2000, 2017 a Saragossa, i aquí és 2020 a Madrid. De moment no teniu delegació a les Illes Balears. Hi ha plans per implantar-vos a l'arxipèlag o existeix la possibilitat que així sigui? I què caldria fer perquè sigui una realitat?
Doncs la veritat, Maria, som molt content també que em faci aquesta pregunta. La veritat és que nosaltres, la voluntat nostra és arribar al màxim de municipis també de... a nivell estatal.
Pau, disculpa que t'interrompi, sí, però tenim una mica de dificultat per entendre la teva veu, perquè el senyal del telèfon mòbil ens està fallant una micona. No sé si et pots moure.
I... Mira, sí.
Ara,
ara sense,
molt millor.
Anava amb els auriculars i potser donava més error.
Molt millor, gràcies.
Perfecte. Doncs no, mira, això que deien, una mica nosaltres hem aconseguit amb l'acompanyament telefònic arribar a molts més municipis dels que abans estàvem, i de veritat que, mira, tenim diverses persones grans, en concret de Mallorca, que estem acompanyant ara telefònicament, alguns voluntaris, algun d'Eivissa que s'han sumat al projecte de manera telefònica, i sí, la veritat que és una de les per proximitat territorial també, perquè sabem també que en converses, per exemple, amb l'Ajuntament hi ha aquesta necessitat i aquesta problemàtica també existent, s'estan envellint també moltes de les ciutats, no? I sí, per nosaltres l'important és que sigui també una aposta també de continuïtat, no? Que puguem, no? Que sigui sostenible el propi projecte i acabar d'encaixar quina ha de ser la manera, no? Quina ha de ser la manera, si només telefònicament, tenim, per exemple, l'Observatori que pot oferir també pues, vies d'intervenir, no? Pues, per exemple, fent estudis, fent formacions de mida a nivell, no? Per exemple, dels treballadors de les treballadores socials, dels serveis socials dels centres de salut, o inclús acompanyant, si hi ha entitats ja a Illes Balears que ho fan, doncs per què no acompanyar perquè ho puguin desenvolupar, si tenen alguna cosa similar, i si no, valorar si ho podem fer nosaltres mateixos, si el que nosaltres oferim té encaix per la situació de soledat de les persones grans de les Balears.
D'acord, Pau, si et sembla, passam ara a conversar amb Rita Muñoz. Explicàvem a l'inici d'aquest espai que ella té 87 anys i viu a Lleida. Rita, ¿nos escucha?
Sí, pero no los entiendo.
Sí, ahora le plantearé a usted las preguntas en castellano para que usted no tenga problemas para entendernos. Usted, antes del coronavirus, recibía visitas de un voluntario en su casa, ¿verdad? Y ahora...
Venía una señora.
Ahora solamente recibe llamadas telefónicas de acompañamiento, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Cada cuántos días la llaman?
El Nacho me llama dos veces a la semana.
¿Y cuánto tiempo hablan cuando le llama?
Nacho habla mucho conmigo.
¿Y de qué?
Y luego me llama otra señora de Barcelona, que se llama Inma.
¿Y con Nacho y con Inma de qué hablan, si no es indiscreción?
Pues no, Nacho, que es el que más habla, pues me pregunta cómo llevo la vida, cómo llevo la enfermedad, cómo vamos con la familia, que si vienen a verme, que bueno, todas esas cosas que llaman para darnos un poco de alegría y un poco de conformarnos de lo mayores que somos ya.
¿Y qué le aportan a usted las llamadas de Nacho y de Inma?
Pues mucho, mucho. Porque me hablan de todo y me preguntan de todo. Yo cuando le digo algo, digo, es que no sé si lo puedo decir. Ellos me dicen, sí. Todo lo que sienta puede decirlo, que le escuchamos. Son muy amables. Los dos que me llaman son muy amables. Pero Nacho es una pasada. Es una pasada.
Le lleva usted en el corazón, oímos.
Sí. Yo como, bueno, a mí me dijeran que tenía que dar alguna cosa por Nacho y la daría con lo vieja que soy, pues lo que pudiera se lo daría, porque es una persona muy agradable, mucho, y su esposa también.
Las llamadas de teléfono pueden acompañar mucho, eso es segurísimo, pero ¿usted tiene ganas de ver, por ejemplo, a Nacho en persona?
A ver, pues si lo viera le daría un abrazo. Siempre nos despedimos con un abrazo rompehueso. ¿Sabe qué quiere decir?
Sí, uno de los fuertes.
Un abrazo de los fuertes. Ese se sonríe, bueno, se ríe, a mí me hace gracia y el rato que estoy hablando con él, pues la verdad que me siento muy bien. Y con la Inma, pues también, me le pregunto por las niñas, ella me pregunta a mí cómo voy con lo de mi hijo.
Y usted, antes de conocer a los amics de la gent gran, ¿cómo se encontraba? ¿Estaba sola? ¿O se encontraba sola, muy sola?
Yo llevo ya 8 años sola.
¿Usted enviudó?
Bueno, que me enviudé hace 18. Pero antes vivíamos en la capital, en la calle Mayor, y claro, yo vivía en el segundo y mi hijo en el tercero, pero los barcones los comunicábamos. Yo cuando hablaban ellos, yo los sentía. Y ellos a mí lo mismo, no me encontraba sola. Mi nuera bajaba abajo a lavar en la lavadora, porque no tenía lavadora ella. Y todo eso, bueno, que estábamos cada uno en nuestra casa, pero asociábamos mucho, ¿no? Y ahora pues me vine aquí a la Bordeta, porque aquí tengo a mi hijo el mediano, pero está enfermo y él no puede venir.
Claro, y ha cambiado mucho la situación, claro.
Y ahora, pues, 8 años que llevo aquí en la Bordeta, que ya viví antes de enviudarme, ya estuve viviendo en la Bordeta. Yo llevo 70 años aquí, en la herida.
Casi nada. Y Rita, cuando llegan las fiestas de Navidad y uno no tiene con quién compartirlas, claro, ¿cómo se viven estas fechas?
Bueno, pues ahora en la fiesta de Navidad vendrán dos nietos que tengo en Barcelona, que trabajan allí, mi hijo y mi nuera y yo.
Ah, así que sí tiene con quién compartir las fiestas.
A ver, el día de Nochebuena y el día de Navidad pues estarán conmigo. Después ya cada uno está en su casa, mi nuera viene a hacerme la compra, pero nada más, lo demás pues si lo puedo hacer lo hago y si no pues está por hacer.
¿Usted recomendaría a alguien que esté en su situación que se ponga en contacto con amics de la gent gran?
Pues sí, porque yo estoy muy contenta.
Muy bien.
Yo estoy muy contenta porque me llaman y luego también la Esther también, que no, ahora ya hace días que no me ha llamado. Y en fin, que me encuentro bien con ellos.
Muy bien, pues Rita, a ver si pronto nos mejora la situación a todos.
El año pasado fuimos a la cena de Nochebuena,
sí,
de Navidad, luego el día de San Juan también fuimos. Pero después ya, claro, con toda esta pandemia que hay, pues ya no, yo de aquí, de casa, ya llevo 8 meses sin salir.
Claro, tiene que cuidarse.
He ido 2 veces al médico, pero viene una ambulancia a buscarme, porque yo no puedo caminar.
Pues Rita, cuídese usted mucho y le deseo que pronto, lo más pronto posible, pueda usted darle ese abrazo rompehuesos a Nacho, a Inma, a Esther y a todas las personas que usted desee.
Ya me gustaría, ya.
Pues que así sea. Rita, muchas gracias por hablar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros y que Dios los dé salud y mucha felicidad.
Muchas gracias, muy amable.
Bueno, vale, que Dios los bendiga.
Gracias, Rita. I ens n'anem, Pau, amb una darrera pregunta, perquè enguany és el primer any que no podeu fer el vostre gran dinar de Nadal. Sí. L'heu fet 33 anys.
Mira, ara ho deia també, no?, la Rita, que ja va participar en el de l'any passat, no?, el Sant Joan, altres festivitats. La veritat que ha estat també difícil per nosaltres com a entitat, perquè són moments també molt especials, sobretot el dinar de Nadal. Ens juntem totes les persones grans i voluntàries de cadascun dels municipis, i la veritat que, bueno, diem, alguna cosa hem de fer, no? Sabem que no podem fer trobades de moltes persones, però bueno, intentarem això, sobretot amb aquest reforç de trucades, amb el lot, que el lot per nosaltres és, no és tant pel lot, no?, sinó per l'excusa de poder-lo, no?, com surt en el vídeo, de poder-lo compartir amb la persona voluntària, amb una persona, altra persona de l'entitat, no?, on més enllà del lot ja és aquest moment de compartir el Nadal. Hi ha persones grans com la Rita, no?, que tenen família i en la que també aprofiten justament aquests dies per passar-la junts i juntes, però també el Nadal té molts dies, a part dels dies no més assenyalats.
Exacte, això ho deia la almenys, Rita també.
Ah, exacte, no?, doncs aquesta a vegades gran família que ens diuen, no?, també des de les persones grans que molts cops es veu reflectida amb el dinar de Nadal, doncs que tot i les dificultats, no?, les distàncies, doncs també es puguin sentir, no?, també que estem a prop.
Idò, Pau Arbel, coordinador estatal de l'àrea social d'Amics de la Gent Gran, moltes gràcies per haver compartit aquest temps amb nosaltres i unes gràcies molt especials a la Rita Muñoz per participar al programa per molt d'anys a tots dos i molts d'èxits amb la vostra campanya de Nadal.
Moltes gràcies a vosaltres.
Merry Christmas, Merry Christmas, May your...
Crec que estareu d'acord amb jo, la ràdio és una bona companyia per pal·liar la soledat. No substitueix la presència d'una persona estimada, però ens parla de molt a prop i ens ajuda a passar les hores. Per això, a tots i a totes les oients que esteu connectats a IB3 Ràdio ara mateix, us proposam una coseta, que ens envieu un missatge de veu felicitant les festes a qualcú que conegueu, o als oients en general, o que ens conteu com passau aquestes dates, amb qui, en quines tradicions. Heu d'enviar els missatges d'àudio o bé per WhatsApp o bé per Telegram al número de la ràdio, que és el següent, és el 646 93 45 01. El repetesc, 646 93 45 01. Esperam els vostres missatges.
Merry Christmas, may your new year dreams come true, and this song of mine in three-quarter time wishes you and yours the same thing too. Seems to say, Merry Christmas, may your new year dreams come true, and this song of mine in three-quarter time wishes you and yours everyone.
Merry Christmas. Merry Christmas. Som grans. IB3 Ràdio. Aquest Nadal regala producte local amb Agro Mallorca i la seva panera. Amb els millors productes fets amb tomàtiga de Ramallet, ratllada per fer pa amb oli, confitura, ketchup de forqueta i tot 100% natural. A més, d'obsequi el llibre Tomàtiga de Ramallet, pagesos i cuiners, amb les receptes dels grans xefs de Mallorca. I tot només per 39 euros. Demana-la a agromallorca.com.
Les nostres tradicions són transmeses de pares a fills, com l'esforç i la passió per fer els vins de les bodegues de la Deo Pla i Llevant, un llegat que ha passat de generació en generació. Ara més que mai hem d'estar tots junts i en aquestes festes volem estar al vostre costat. Brindau amb vins de la DO Pla i Llevant, amb el suport del Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca.
Ja tens al teu abast un sistema de nivells per saber quina és la situació Covid-19 de la teva illa o municipi i quines són les mesures amb les quals cuidar-te i cuidar el teu entorn. Entra a coronavirus.caib.es i descobreix com fer front a la malaltia. Perquè hi ha moltes coses que sí que podem fer. I ara és més senzill fer-les bé. És una comunicació del govern de les Illes Balears.
Cada dia, quan manquen 5 minuts per les 9, mirant l'actualitat des d'una altra perspectiva. És que no aturen, eh? Només guanya i guanya i guanya, i ja va líder i fa estona. Sí.
A tots hi ha de gol!
Oh! Hòstia! Oh!
Vaya pepino que ha metido, ¿eh?
Pues como si fuera un pepino.
Fa estona que no sentíem celebracions com aquesta, fa ganes ja.
La picolíssima.
¿Pero qué le pasa a este chaval?
A l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
Escoltau IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Menorca, 88.6.
Som grans. IB3 Ràdio.
En política sent sovint l'expressió la vella guàrdia. És una expressió que refereix ni més ni manco que a les persones de més edat d'un partit, que duen anys remenant les cireres. Setmanes enrere sentíem en Felipe González o en Alfonso Guerra criticant decisions de l'actual executiu, juntament amb barons socialistes com en Javier Lambán o en Guillermo Fernández Vara, tots ells majors de 60 anys. Hem estat també testimonis de com 73 exmilitars de més de 70 anys han enviat una carta al rei en un intent de fer una ingerència en la política estatal. Alhora, els Estats Units estrenaran aviat nova presidència amb l'home de major edat que mai ha ocupat la Casa Blanca. Aquest cúmul d'arguments és certament tot un revolutum, però ens va donar una idea, que és parnar-ne al programa. Mireia Balàs.
Hola, hola, molt bones tardes. I doncs sí, ja fa temps que no xerràvem amb el politòleg Eli Gallardo i per això l'actualitat ens ha brindat l'oportunitat de safata de plata. El tenim aquí a l'estudi i bé, és un plaer saludar-te, Eli. Bones tardes.
Gràcies, bones tardes. Gràcies per convidar-me un altre
cop. Benvingut, Eli.
Encantat.
Faltaria. En aquestes dues darreres setmanes hem llegit als diaris algunes notícies o algunes polèmiques que a vegades es confon, en les quals persones majors de 60 anys que ostenten o han ostentat càrrecs importants s'enfronten públicament a les generacions més joves, no? En el cas del PSOE, per exemple, l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero va aconsellar a Pedro Sánchez no fer cas de les crítiques dels barons del partit que li estan retraient que hagi pactat amb Bildu. Zapatero diu: la política s'exerceix generació a generació. Com a politòleg, això, com quina lectura en traiem?
Jo quan vaig sentir, vaig llegir, perdó, en Zapatero dient les seves generacions, m'haig de recordar, jo quan estudiava dret, vaig llegir per meu compte a Thomas Paine, per uns vilipendiat i per altres convertit en icona, i xerrava d'aquesta brindar una part de sobirania generació darrere generació. És a dir, una Constitució de fa una generació, a lo millor no estaria tan legitimada per la següent generació i tindrien el seu dret a fer canvis. Què passa? Que això xoca sobretot en les dinàmiques internes dels partits. Ningú negarà, dir que el gruix de la població no va votar la Constitució, no va votar per blocs la Constitució, no va formar part de partits polítics que van votar la Constitució, i que cal una actualització. Fins i tot en Alfonso Guerra estava d'acord amb aquest tema. Jo me'n recordo unes jornades a Granada que ell va ser, i fins i tot hi havia en Carrillo, que encara vivia, en Ibarretxe, i estaven d'acord en canviar parts de la Constitució, actualitzar, perquè al moment, diguem, el context havia canviat. Què passa? Que aquí entren els personalismes també, no tant el tema de que José Luis Rodríguez Zapatero fos hagi estat president del govern i en Felipe González també, sinó les dinàmiques internes dins el partit. Poc dies antes havien presentat un llibre d'en Rubalcaba, hi havia en Felipe González, hi havia en Elena Valenciano, i justament també va sortir una notícia de que deien que en Rubalcaba trobava que José Luis que en Pedro Sánchez era massa d'esquerres, i has dit tot en conjunt és com un tema intent d'un partit, no, que anant traguent com filets, i crec que l'haurien de contextualitzar, i xerrant la gent del carrer i veurem què troben, no? D'en Felipe González d'ara i d'en Felipe González de fa 20 anys, no? Igual que del Rei i d'en Jordi Pujol, antes també era una icona a tot Espanya, no vull dir només a Catalunya, i ara, diguem, han quigut ermites, no? Aquí han quigut mites com en Biel Canyelles o en Jaume Mates, no? I és interessant veure, a lo millor no ha estat només amb una generació, amb una generació i mitja, però sí que han canviat les fitxes, no?, del tauler, no? I ara a lo millor s'estan aixecant altres icones que després a lo millor cauen. I crec que és interessant, sobretot, no només veure si hi han de caure o no, sinó si la gent del carrer ho coneix, la gent més jove, no? Si coneix el tema de la Constitució, qui ho va votar, qui no, fins i tot qui era José Luis Rodríguez Zapatero, no? Perquè els que ara poden votar a lo millor no ho coneixen. I això seria molt greu, trobo.
I tant. Els majors del PSOE sembla que han tingut molt de pes, no?, al llarg de la història. Això és una cosa que passa en la majoria de partits. A Balears també consideres que la majoria de partits, els que encara remenen les cireres, són aquells que porten molts anys, o els joves s'estan rebel·lant i estan demanant una posició ja una mica com una lluita pel simple fet de tenir una edat, no?
Sí, jo crec que per tot, no? I el tema dels founding fathers, no? També dels pares fundadors, si mirant la Constitució nord-americana, també la Constitució d'aquí, les persones que la varen fer, també tenien una edat, una trajectòria i una història, no? Cadascú era com un, diguem, tornaré a dir, no, la paraula icona, era com una icona, cadascú tenia la seva història. Ara no te fa falta tenir una història, la te pots inventar i la pots adonar a base de màrqueting, després escriure un llibre i després pots arribar, després d'una moció de censura, a ser president del govern siguent una persona relativament jove, no? I després hi ha gent, per exemple, com en Bernie Sanders, pens, perquè hi ha bastant de contrast, no? Que per exemple, a nivell mundial hagués estat una revolució, una persona gran, molt d'esquerres, als Estats Units, que l'acusaven de socialista, etc. I al final no va guanyar ell, sinó un moderat, també de molta d'edat, que això canvia també molts estornes, en un país on que són capdavanters en tot, que sempre estan al dia, són els qui creen la història, i tenen una persona que jo no sé en el seu en la seva vida personal com serà, si s'adapta ràpid o no per la seva història personal, perquè sí, no, que a les circumstàncies s'adapta bastant ràpid, però tenim una persona de bastanta edat, ho heu dit en el principi molt bé, la persona de major edat que ocupa la presidència dels Estats Units, en el moment més líquid de la història, no, que has d'estar al dia de tot. I és com el contrapunt d'en Trump, que també era el més neoconservador, no diré neoliberal, sinó neoconservador, i de molta edat, no? Jo aquest dia he vist a Twitter, perdoneu que m'estengui, però crec que
no,
aquest tema té molt de suquet.
No, t'hem convidat per això.
T'agrada, eh?
Sí, sí. Una periodista de Punt Televisió, de la Ràdio Televisió Valenciana, sí, que davant la cancel·lació del seu programa, normalment se pensa que la gent, arrel que se va fent gran, torna més conservadora, diu, i en el un cas ha estat just al revés. I si li deia, bueno, això és postureo tal, diu, no, i era bastant comú, no? I ho veiem passar en el cas d'en Bernie Sanders, de la història d'en Pedro Sánchez, o de que ara en els barons socialistes se'ls considera molt, diguem, conservadors en aquest sentit, en el tema de monarquia, en el tema més status quo, sí. I antes a lo millor si pensàvem en Alfonso Guerra era el més revolucionari que havíem vist dins la socialdemocràcia espanyola, no?
També hi ha un altre tema que una mica ens cridava l'atenció, i és l'envelliment de la mitjana d'edat de les persones que ocupen càrrecs importants, i hem mirat en els Estats Units com a Espanya. Als Estats Units, per exemple, la mitjana d'edat del Congrés a finals del segle XX era de 50 anys, el 2010 era de 60. els caps dels principals partits ronden els 70, són homes i són blancs. I aquí a Espanya no és ben bé així, però la mitjana d'edat del Congrés era 40 anys, ara el trobem que estan als 47, i a Balears 49. És a dir, hi ha hagut un envelliment, se pot explicar d'alguna manera? Vull dir, en lloc d'un rejuvenir, no, hi ha un envelliment, hi ha una tendència a l'envelliment. La gent cada vegada entra més tard en política o s'aferra molt a sa cadira? No sé si hi ha alguna explicació, és mundial això? O és una dada curiosa que Esventura s'ha d'estudiar, no? Per què envelleix?
Sí, s'hauria d'estudiar. Sí que hi ha estudis a nivell de currículum i d'edat. Se suposa que, diguem, una persona arriba en el sumum del seu currículum, de la seva formació i experiència i tal, etc. En els 40-50 anys, i diguem, aquesta gent ja tindria la seva carrera ja feta i se podria dedicar a una altra cosa. És a dir, ara, per exemple, la liquiditat de la història actual, la gent s'estima més no participar en política, estan en el mercat privat, i el que el handicap que tenen, no? Sempre és carrer polític, diuen, hombre, és que el talent empresarial, etc., no entra dins política, a lo millor entra més tard, perquè ja la seva vida, diguem, empresarial, laboral, ja està mig encausada, i poden entrar a política fora, necessitar després tenir un sustent, una història acadèmica, per exemple, perquè quasi tots són o graduats llicenciats en dret, catedràtics, juristes, jutges, sobretot predomina el tema jurídic, i quasi tot tenen la seva carrera universitària encausada, i diguem, però se tornen més grans perquè, diguem, ja ho tenen tot fet i se poden dedicar. I a lo millor la part econòmica no és tan important, perquè això que se diu, els polítics cobren molt, hombre, s'hauria d'analitzar un poc més en fred, i veurien que no és tant així, i que a lo millor això té a veure en la variable de l'edat dels nostres polítics. Aquí en el Parlament sí que hi ha bastant de contrast, també. O sigui, mirant, hi ha una vicepresidenta del govern que crec que era la més jove de tota la cambra, la nostra presidenta relativament jove, malgrat dur 5 anys governant, i hi ha un pot de contrast de tot. A la cambra jo el que conec, que també vaig fer feina a la l'altra passada, crec que la mitjana d'edat és menor, crec que són bastant joves, mirant altres cambres de l'estat espanyol.
49. La mitjana d'aquesta legislatura és de 49, i hi ha un 46% de dones, que és molt més que no quan van començar el 83, que el percentatge no arribava ni en els 10%, no? Ara ses dones una mica. Ja per acabar, si t'apareix, hi ha un partit com, per exemple, Podem, el manco de cada galeria intentava integrar persones de diferents edats, joves, persones amb més experiència. Això era només tot, que és imatge, o realment s'està demostrant que aposten per tenir aquesta diversitat?
Dins els cercles, i jo vaig veure com a espectador, com a persona interessada, sí que hi havia bastanta de gent gran que hi participava. El que passa que els cercles era una dinàmica més de discussió interna, programació, etc. I la gent que s'hi pot dedicar i que té ganes i que vol fer carrera en aquest sentit, i sobretot que té menys a perdre i està més disposada a vendre la seva imatge, la seva cara i el seu nom i la seva part familiar, perquè no obliden que estan sobreexposats en tot, a gent més jove, mirant Alberto Jarabo, mirant Laura Camargo, que va partir, sa cúpula, en Carlos Saura, per exemple, que jo vaig tractar bastant també dins del Parlament, en Carlos Saura era més jove que jo, va estudiar a Granada també, i era una persona jove, i ho va fer molt bé dins del Parlament, perquè va tocar part laboral i feia unes intervencions que estava molt bé, fins i tot el felicitava gent bastant de més edat que ell, perquè clar, ell era novat amb aquella legislatura, i ho va fer molt bé, fas el rodatge, i ningú venim a presos, però hi havia gent, clar, la part visible era la gent més jove, també perquè crec que genera més empatia en el votant mitjà que no tenir gent de major edat, molt a l'esquerra, i fent propostes, diguem, revolucionaris a 10 anys, perquè potser aquesta gent no durava 10 anys, o no tenia aquesta expectativa de carrera política de 10 anys. I gent jove, diguem, cantera jove, i per primer pic entrant en política activa, crec que era, diguem, la imatge més visible.
Eli Gallardo, politòleg, comunicador, moltes gràcies per ser amb nosaltres. Molta
sempre.
Sort. I bé, deixem l'anàlisi i continuem.
Continuem fent camí. Moltes gràcies, Eli.
Gràcies.
Fins una altra.
Som grans. IB3 Ràdio. Natàlia Blanes.
Moure el cos té una relació directa amb les funcions cognitives. Si volem conservar els nostres records, probablement és molt bona idea que incloguem una mica, encara que sigui una mica, d'activitat física dins els nostres plans. Arriben els minuts de la salut a Som Grans.
Grans d'All amb n'Artur Kellner.
Hola, Artur, benvingut de nou.
Hola, Natàlia. Bueno, en aquesta secció, moltes vegades, i hem donat bones raons per les quals fer exercici físic era important, no?
Sí, no m'has donat cap raó per no fer-ne.
I les principals, Natàlia, eren el tema cardiovascular, que era important per promoure'l, després per evitar també els accidents vasculars, també del sobretot del cervell, del cap, després també el tema de la diabetis, la pèrdua de pes, que també és una raó de pes, mai millor dit, també per baixar la tensió arterial, i per prevenir també la depressió, que també és una causa normal de, bueno, que estem vivint molt últimament, no? O simplement per veure's un millor. Bé, lo que deim és que una part molt important del nostre cos és el nostre cervell i la nostra memòria. I lògicament la tenim que continuar conservant fins al final, no? I l'exercici ajuda d'una manera directa i d'una manera indirecta. Direm que la manera directa, els beneficis que té, és la capacitat per reduir la resistència a la insulina. O sigui, tots aquests casos de gent que té diabetes tipus 2, ens trobem amb molta de gent pues, que és totalment sedentària, que no fa absolutament res. I bueno, això seria pues, una cosa important, no? O sigui, per lo menos el fer molt exercici per evitar aquest tipus de diabetis. També perquè ajuda a reduir la inflamació en general del cos, no? I allibera substàncies químiques saludables per al cervell, i això també és una raó, bueno, també s'ha dit últimament que últims estudis que les totes les neurones se van reproduint a mesura que un va tenint edat, se fan noves neurones. De les 97.000 milions de neurones que tenim al cap de les persones, quasi 100.000 milions, pensa que de l'ordre de 10.000 a 50.000 moren cada dia. Però tenim un bagatge important, o sigui, tenim una reserva importantíssima.
Redeu, Artur.
O sigui que, i a més, se van generant més. Això també és una cosa important, per això hi ha molta gent longeva que a nivell de cap pues, està arribant d'una manera fantàstica, no? I, bueno, i tot això és el que tenim una miqueta que promoure. De manera indirecta, què fa l'exercici? Pues ens dona ànims, ens fa que tinguem també un somni de més qualitat, que això també sempre és boníssim perquè el cervell, a fi de comptes, és com un ordinador que li feim un petit reset, no? I les hores de dormir, les 7-8 hores de dormir, són importantíssimes perquè se faci aquesta desinflamació i perquè després tot el tema de la memòria també se mos reactivi, no? I bé, una altra cosa també, molts estudis suggereixen que per al cervell, per al manteniment de la memòria, per tenir un major volum, pues també el fer exercicis com, per exemple, el que hem sempre dit aquí, les caminades, el sortir en bicicleta, córrer el que pugui córrer, no? Pues també és important. El que no, també la natació també és un exercici boníssim. Sempre estem atents, o sigui, se tingui l'edat que se tingui, sempre estem atents de començar a fer exercici. I gairebé és com prendre un medicament que mos ha receptat un metge, no? O sigui, fer l'exercici seria aquesta recepta que mos tenim que aplicar i que no és que tingui un resultat immediat, o sigui, jo, el meu consell és que sempre s'ha d'esperar com uns 6 mesos a tenir uns resultats, sobretot a nivell cognitiu, de millora del sistema cognitiu de les persones, però a mida que un se va activant, pues fer aquest exercici millora també la capacitat del record i de la capacitat de la memòria. Mm-hmm. I això no ho tenim que deixar mai, o sigui, això és una qüestió de començar i continuar fent aquest exercici tota la vida.
Que sigui una autèntica integració, no?
Exacte.
Dins el nostre pla. I tenir una mica de paciència perquè,
clar que sí,
com comentes, doncs els resultats triguen una mica tant...
Una mica tant arribar, sí.
En fer-se palesos, però arriben.
Però arriben, arriben. Val la pena.
I tant. I moltíssimes gràcies, Artur.
Gràcies.
Ens retrobem la setmana que ve.
Fins
parlant
propera.
De dieta i nutrició per,
exacte,
passar millor aquestes festes, no és
aquest
així?
Serà el tema,
amb
sí.
Amb Naina Terrassa, nutricionista. Molt gràcies, bé. Artur.
Adéu.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Amor Protec, cuidant de les aules on els teus fills hi passen moltes hores aprenent. Assegurem una qualitat de l'aire òptima amb els nostres tractaments testats científicament. Amor Protec. Un col·legi amb aire net és un lloc sa i segur. Ens trobaràs al 900 30 11 30 o amorprotec.es.
Durant dècades hem ignorat l'emergència climàtica i ara ja en pagam els efectes. Fins quan ignorarem l'emergència lingüística? Potser encara no ho perceps, però si no hi reaccionem ara, la llengua catalana podria desaparèixer. Les dades mostren que en 15 anys el català ha perdut més de 500.000 de parlants i en només el 32% de parlants habituals és una llengua greument amenaçada. No et quedis de braços plegats. Fes-te soci de la Plataforma per la Llengua.
És participació.
Encarem ja la recta final del programa i ho fem amb un apunt de cultura que avui ens du a repassar l'obra d'una actriu coneguda, reconeguda, i que en els darrers anys ha posat el peu a Mallorca diverses vegades.
Sí, avui parlem d'en Àngela Molina, que el proper 3 de març rebrà el Goya d'Honor a la seva carrera. I si recordeu, ha estat a Palma aquesta tardor, apadrinant l'Evolution Film Festival i també donant suport una vegada més a un gran projecte, el projecte de Cine Ciutat.
Yo, muerta de amor, soy como el mar entre tus dedos. Beso final.
Àngela Molina va néixer el 3 d'octubre de 1955 a Madrid. Acaba de fer 65 anys. Prové d'una família d'artistes i els seus fills han continuat aquest camí, sobretot la seva filla gran, Nolívia. Al contrari del que els passa a moltes actrius quan comencen a fer anys, Àngela Molina no ha aturat de fer feina. A les seves espatlles du un centenar de pel·lícules i recorda sobretot els seus inicis. No mataràs va ser la primera incursió al setè art. D'ella en recorda aquesta anècdota.
Rodaba que trabajaba en una zapatería y había un chiquito que vivía enfrente y vino a pedirme un autógrafo. A mí nunca me habían pedido un autógrafo ni nada parecido. Y yo no lo recuerdo, pero luego me lo ha recordado él con el tiempo porque es cámara ahora de cine. Entonces me dice, yo me he dedicado a mi oficio por ti, porque me impactó tanto verte rodar enfrente de mi casa y que me dieras ese autógrafo. Seríamos de la misma edad, más o menos, 17 años. Y cosas, anécdotas de nuestro oficio.
La fama li va arribar poc després, el 1977. Va tenir la sort que Luis Buñuel la va triar per ser una de les protagonistes femenines de El oscuro objeto del deseo, al costat de Fernando Rey.
Estaba lloviendo. Y yo llegué bastante empapada, venía en metro de una clase. Y recuerdo que traía como una capucha así, que llamé al timbre y me abrió la puerta él y me quitó la capucha y me secó así un poco la cara. Me miró con una sonrisa muy larga y me dijo, ¿de dónde vienes? Le dije, del metro, de aquí, de tal, le expliqué mi vida un poco. Fue así, muy sencillo, disfruté mucho el día de las pruebas con Fernando Rey. Nos reímos muchísimo todos.
No soy de nadie, soy de mí misma y me guardo bien. No tengo nada más precioso que yo en mi vida.
¿Y esos tipos?
Pero si no los conozco. Han venido esta mañana con el guía del hotel y se va mañana a Tánger o al diablo, yo qué sé. Además, busca si quieres. ¿Dónde están las camas? ¿Eh? Anda, búscalas. ¿Dónde están?
Perdona, pero no puedo seguir viviendo así. Te ruego que me hables con franqueza. Pero si continúas un día más en este lugar, se acabó lo nuestro.
Si tu gente no me quiere, ni a ti te traga la mía.
¿Por qué tú te has vuelto loco y yo estoy loca perdida?
Si tú no tienes dinero y yo no tengo dos reales,
¿qué vamos a hacer entrañas con tan grandes capitales?
I si posam la banda sonora del film Les coses del querer, és justament perquè es tracta d'un dels papers que més ha marcat a l'actriu. Va ser el 1989, tres anys després d'haver començat la seva carrera musical amb George Moustaki i haver tret dos àlbums, Con las defensas rotas i Muertos de amor, que hem escoltat, Jaime Chavarri li va proposar ser l'intèrpret principal d'aquest musical. La pel·lícula, Les coses del querer, s'ambienta a les acaballes de la Guerra Civil. En Mario, en Juan i na Pepita s'ajunten per formar un trio dedicat a la copla andalusa i tenen un èxit inesperat. Per l'actriu, poder cantar les cançons que van fer famós el seu pare, Antonio Molina, va ser una manera de retornar a la infància.
Simbiosis total y además fue mi inspiración, o sea, porque era mi memoria, era donde yo había crecido, es mi teatro donde yo he vivido, yo, me han cantado las nanas en los camerinos y durante toda mi vida con él, los veranos siempre le acompañaba yo en la compañía y en vez de vacaciones prefería irme con él. Y quién sabe si no estaba ligado a mi destino, ¿no? Que luego yo continué con ese amor al arte, ¿no?
Ángela Molina és una enamorada de la seva professió, però sobretot en destaca l'amor que ha rebut gairebé sempre del públic. Afirma que les persones són la seva inspiració.
És un privilegi. El cariño de la gente es un privilegio. Yo siempre me inspiro, yo soy gente. Entonces necesito a la gente. Y creo que nos pasa a todos lo mismo. Pero también en mi trabajo me inspiro en la gente. Y ellos son los que me traen las respuestas, ¿no? En mi búsqueda, ¿no? Y el conocimiento de lo que son esos otros seres humanos a los que yo llego a dar mi vida, ¿no? Entonces es un proceso muy sano y natural.
Si teniu la sort d'haver-vos creuat amb ella, recordareu que n'Àngela és una persona que desprèn amor, de seguida genera confiança i segurament aquesta és la clau de l'èxit, no només professional, sinó sobretot vital. Fins ara hem destacat algunes pel·lícules, la seva faceta de cantant, però també hem de dir que ha fet televisió. Potser algun dels nostres oients l'hagi vist a la sèrie La Valla. Aquí fa feina juntament amb la seva filla Olivia, per qui, com és habitual en ella, només té bones paraules.
Hablamos de todo, porque nos interesa profundamente lo que tenemos en nuestras manos en cualquier situación profesional y lo que podemos y debemos generar en ello y con ello. Y entonces somos muy inquietas y muy curiosas y todo nos lo comentamos. A mí me encanta. De hecho, celebro muchísimo cuando puedo trabajar con mi hija porque puedo descansar de alguna manera un poco de lo mío. Y dejarme guiar por ella, yo la adoro como actriz, como hija, mi hija, y más no la puedo amar.
I abans d'acabar, val la pena escoltar com celebra Ángela Molina el pas dels anys.
La verdad es que no suelo hacer nada, me dejo sorprender. Trato de ver la puesta de sol porque me encanta. Y luego estar acompañada de los amigos, de la familia.
I si voleu saber què en pensa de mostrar les seves arrugues i el seu cabell blanc, escolteu bé.
No es que yo esté esclava de mis canas las tengo porque me gustan. Es un pelo verdadero y con fuerza, porque la vida tiene fuerza, con su luz propia, ¿no? Me recuerdan lo mayor que soy, no me gusta olvidarlo. Cuando ahora veo a mi madre con el pelo blanco como la nieve me parece tan hermoso. Quiero decir, es la vida, ¿no?
Yo pienso que las mujeres con canas y los hombres con canas son igualmente atractivos.
El 3 de març rebrà un premi ben merescut i valdrà la pena escoltar què diu. La seva sinceritat mai us deixa indiferents.
Gràcies, Mireia. Juntar músics de diferents generacions permet néixer preciositats com la que sonarà de fons d'aquí uns instants en els minuts finals de Som Grans. El jove cantant madrileny Juan Valderrama s'ha alçat enguany amb el Premi Miquel Martí Pol a la millor poesia musicada dins del certamen Terra i Cultura, impulsat per Lluís Llach. Podries? És un poema de na Joana Raspall, fet cançó en la col·laboració de la veterana mallorquina Maria Delmà Bonet. Gràcies a tots per fer-nos costat i ens retrobam d'aquí uns dies, si voleu, o en el moment que ho desitgeu, a l'aplicació o al web d'IB3. Adeu!
Si haguessis nascut en una altra terra, podria ser blanc, podria ser negre, un altre país fora casa teva, i diria sí en una altra llengua. T'hauries criat d'una altra manera, més bona potser, potser més dolenta. Tindries més...